Passi, si us plau. Prengui lloc. Té alguna cosa a dir? Ara és el moment. Està al fil directe. Els dimecres, la gent de la política de casa nostra ve a partir de la una per parlar del territori, de l'actualitat, del que t'interessa saber, perquè tu també preguntes.
Fil directe.
Cada dimecres, a la una del migdia, a l'hora Móra d'Ebre. A Ràdio Móra d'Ebre, Cadena 7.
És dimecres i un cop al mes obrim els micròfons del fil directe a l'actualitat de Móra d'Ebre. Avui ens visita l'alcalde del seu municipi, el senyor Joan Pinyol. Benvingut a la ràdio, senyor Pinyol. Què tal?
Bé, molt bon dia. Aquí estem. Avui la veu aquí una mica més enrotllada perquè entre una mica de constipat i una mica també de les conseqüències de la diada de Sant Jeroni, que va ser una diada magnífica i excel·lent, doncs la veritat és que avui estem una mica més tous, no?
Va anar bé, no? Ahir, per Sant Jeroni, el temps va aguantar fins pràcticament bueno, al final, no?
El temps va ser, jo crec que ens va fer alguna estoneta de més fred, alguna estoneta de menys fred, de sol, ullades de tota mena, però bé, en tot cas va aguantar fins al final, fins a les 6 de la tarda, no va fer la primera gota, per tant, doncs vam quedar satisfets perquè estàvem tots allò amb els discreuats, no?
Bé, he parlat de l'actualitat també d'aquests dies, que era el Sant Jeroni. Després del festiu, mirem, com sempre, hem d'acabar mirant, no?, a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Ja va passar el 18 d'abril, segueix la gestió amb Sagessa, aquesta pròrroga fins al dia 30 de juny, i a l'espera de la formació del govern de la Generalitat de Catalunya. Alguna novetat al respecte, senyor Pinyol?
No, efectivament és així. De totes maneres, voldria assenyalar que sí que ha passat la data del 18 d'abril, però ahir me recordaven que precisament dia 1 de maig doncs feia 30 anys de la inauguració d'aquest hospital, perquè malgrat el concert de gestió de l'hospital es va assignar data 18 d'abril, la inauguració efectiva de l'hospital es va fer el dia 1 de maig, i per tant en aquest sentit doncs ahir feia 30 anys d'aquesta efemèride tan important i d'aquesta instal·lació que tenim al territori. Però no hi ha, de moment no hi ha res que jo pugui aportar en el sentit de cap modificació que tinguin constància. Estem a l'espera de si finalment doncs hi ha govern o no hi ha govern. Insistirem de nou a la crida que vam fer el Servei Català de la Salut, de la qual no hem rebut resposta respecte a com planificar el futur d'aquest Consell d'Administració i d'aquest tema més enllà del que planteja el Servei Català de la Salut, perquè des del territori ja hem dit per activa i per passiva que no estem d'acord en com se planteja. Però bé, jo confio en que això ens en sortirem. D'una manera o d'una altra, jo crec que ens en sortirem.
Sí que s'estan fent obres. Aquests dies, si vas a l'hospital, veus que hi ha bastant de moviment. Què s'està fent?
Bueno, són les obres que havien previstes inicialment i continuació de tota una adaptació a la normativa vigent en matèria d'incendis, en fi, tot el que és necessari per tenir la llicència d'activitat en condicions i complir totes les reglamentacions que, per molt edifici públic que sigui, doncs també les ha de complir. I per tant, en aquest sentit, això és el que s'està fent. Hi ha alguna intervenció també més de caràcter intern en quant a algun quiròfan i alguna qüestió menor, però bé, si el que volíem preguntar d'alguna manera si això tenia alguna cosa a veure amb la inversió prevista que tenim o que s'ha pendent a l'hospital, lamentablement no és així, no és així.
Bé, anem a un lloc on sí que hi ha prevista inversió i que em consta que estan satisfets. És pel que fa a l'escola Lluís Vinyes. S'han adjudicat ja les obres de la segona fase, que són uns 930.000 euros, i finalment la cobertura de la pista es deixa per una propera fase.
Bueno, no, és una fase contínua, eh? El que passa que són dos obres diferents i, per tant, una s'ha licitat ja, l'altra està ja en procés de licitació també, per tant, estem pendents de saber qui tindrà l'adjudicació, però en tot cas també està en licitació, acabant la licitació del projecte doncs, de cobertura de la pista. Per tant, home, això és una molt bona notícia, ja sabem quina empresa s'ha quedat les obres, una empresa que a més coneixem aquí a Móra d'Ebre, que ja ha fet altres activitats aquí, altres intervencions aquí a Móra d'Ebre, i per tant, en aquest sentit, satisfets doncs, que aquest estiu puguem veure l'inici de les obres d'aquest col·legi Lluís Vinyes, el col·legi, jo aprofito també per dir, potser més vell de les Terres de l'Ebre, per tant, en aquest sentit potser ja era hora que això arribés i després de molt batallar-ho, jo penso que n'hem sortit i per tant en aquest sentit vull manifestar la satisfacció que produeix el fet de tenir això ja en marxa. però també la satisfacció que produeix el fet de que algo que realment és molt necessari doncs, es pugui dur a terme. No? Molt contents, estem molt contents de que finalment doncs, el Departament d'Ensenyament hagi estat sensible a la petició del territori, ens hagin escoltat i això es faci realitat.
I parlant de formació, segueixen en marxa també aquests cursos de formació ocupacional que oferiu des del Boulevard. Ara se n'ha acabat un, a finals de maig en comença un altre, són tres al llarg de l'any i participa molta gent. Com funciona?
Bé, això forma part de l'activitat que duim a terme en aquest Institut de Formació Municipal que vam crear ja fa, ara, doncs crec que són 5 anys, no? I que el que pretén doncs, és això, és aportar al municipi una oportunitat més de formació en aquella gent doncs, aturada, en aquella gent que no té altres mitjans per guanyar-se la vida i que, per tant, doncs, mentre no tenen res que fer, puguin aprofitar aquest temps formant-se i fent punts per a poder adquirir noves activitats laborals. No? Estos cursos són cursos que aproximadament, depèn de cada curs, no? Però, per exemple, el primer que vam fer, que és aquest curs d'activitats d'auxiliars del comerç, era un curs que durava 230 hores i que, a més d'aquestes 230 hores de formació, comportava una pràctica de 40 hores més amb un emplaçament com a botiguer doncs, per poder dur a terme i d'alguna manera doncs, assajar allò que s'ha après. No? D'altra banda, tenim aquest altre curs, que és el d'atenció sanitària a persones dependents en institucions socials, que és un curs aquest molt més ampli, aquest és un curs de 370 hores que comporta també 80 hores de pràctiques i el que pretén d'alguna manera és això, no és formar gent en l'àmbit sociosanitari. Pensem que aquesta és una de les necessitats que van creixent cada cop més i que el futur de la nostra societat demanda doncs, que la gent gran cada cop tingui major qualitat de vida i que tinguin doncs, gent dedicada especialment a tenir cura dels nostres grans. No? I això pensem que té futur, i com que té futur el que volem és formar gent al territori perquè també el virem alguna possible inversió a mig llarg plaç aquí pel territori que podria comportar doncs, necessitat de llocs de treball en aquesta matèria. No?
Una residència, centre de dia...
Hasta aquí puedo leer. No em vull adelantar, entén-me, Adriana, no em vull adelantar res perquè no són coses que estan plenament lligades i igual que les dius ara, després es poden anar a Norris i llavors diuen, mira, aquell alcalde només parla de no sé què, no, doncs no. Per tant, sí que és veritat que hi ha alguna cosa, però no la tenim 100% lligada i per tant, doncs, vull ser prudent en aquest sentit. Però això no quita que, com que tenim aquesta possibilitat de formar ja gent, doncs com anem per davant formant aquesta gent i no ens haguem de trobar després, si això es fa realitat, en un moment en què això es posi en marxa i que hi hagi necessitat d'aquests llocs, de cobrir aquests llocs i hi hagi de vindre gent de fora, que un cop la tindrem aquí dintre ja serà difícil després que no continuï. No? Per tant, doncs anem a ser previsors, anem a formar la gent de casa perquè si finalment hi ha necessitat d'aquesta mà d'obra, doncs la puguem cobrir amb gent de casa. I també en aquests cursos n'hi ha un xarxes socials. Avui en dia és una de les coses que tots tenim molt clar que això avui en dia és essencial, no? La manipulació de les xarxes socials, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Avui en dia tots els nostres joves ho fan anar amb un dit i sense mirar, però no tots som tan hàbils. Per tant, en aquest sentit, doncs, també pensem que és menester formar la gent en aquesta matèria. És un curs molt més senzill, de 30 hores, però que també pretén, doncs, d'alguna manera, obrir aquestes noves perspectives. No?
Anem ara cap a Flix, perquè a l'últim ple que vau celebrar l'Ajuntament de Móra d'Ebre vau aprovar, a més, per unanimitat exigir aquesta finalització de les obres de descontaminació, també les del Pla de Restitució, una moció similar al que uns dies abans també s'aprovava al Consell de la Ribera d'Ebre.
És una moció, de fet, és la mateixa moció que es va aprovar al Consell Comarcal de la Ribera i allí, doncs, el nostre tinent d'alcalde, Sixte Melchor, que és vicepresident del Consell Comarcal, doncs, em comentava això, no? Que en el ple del Consell Comarcal l'alcalde de Flix d'alguna manera va fer la crida a la resta d'ajuntaments de la comarca de fer costat en aquest tema, que pensem d'altra banda que està més que justificat per dos motius, no? Pel fet de que evidentment la neteja del pantà de Flix és inexcusable, i és inexcusable no només perquè estigui a Flix i perquè estigui molt a la vora, sinó perquè el riu passa per allí i per tant doncs, això és una qüestió que es menester tenir en condicions i que en un futur no hi pot aquí tot allò que puguis devenir del riu, no? Però, per altra banda, això anava associat amb un pla de restitució que, en el cas, per exemple, de Móra d'Ebre, tot i que el tenim, doncs, jo diria que en un 80% executat, doncs no està acabat. i que això ens permetria doncs, que aquest segon pou i la bassa que té a continuació doncs, de compensació pogués estar connectat i pogués estar funcionant i ens permetria que en cas de que hi hagués una anomalia del caire que fos, una emergència del caire que fos, doncs, mantenir la població de Mort d'Ebre amb la suficient cobertura d'aigua doncs, amb un temps més que suficient. No? Això no està fet, en el cas de Mora, doncs, bueno, més o menys no funciona, però hi ha municipis que ho tenen pitjor, hi ha municipis que les seues captacions doncs, estan exaurides i que tenen problemes de subministrament d'aigua i que aquest pla de restitució havia de garantir. Pla de restitució que se'ns va posar davant quan havia començat tot aquest tema dels llots, suposo que una mica com a la cirereta o com la safranòria, no? Allò per fer veure doncs, que això aniria tot molt bé i tal, i que no s'ha complit. Una vegada més doncs, ens trobem de manera no reiteradíssima amb un incompliment garrafal i penós per part de l'Estat en aquest aspecte. Per tant, és menester doncs, que des del territori una vegada més doncs, els sembla la veu i en aquest sentit doncs, fem costat a la municipi de Flix. Per una banda, perquè ens interessa tots plegats en el sentit d'aquest pla de solució, però per altra banda jo penso que perquè també és menester que el pantà quedi en condicions i que Flix pugui ser un municipi perfectament net. No?
Es referia també al turisme, no?, pel qual s'està apostant.
Efectivament.
El turisme fluvial al voltant del riu, i en aquest sentit a Mora d'Ebre en els últims anys s'ha treballat molt amb la potenciació de la façana fluvial. Tenim bones notícies pel que fa en aquesta sendera que uneix el castell de Mora d'Ebre amb el Nàutic, perquè ha estat finalista amb un premi d'arquitectura.
Pues sí, això ens vam assabentar divendres, de que finalment doncs, sembla ser que el projecte que Mora d'Ebre va dur a terme en aquesta sendera que uneix doncs, el castell amb la zona del Nàutic ha estat escollida amb els premis FAT 2018. No? La veritat és que són uns premis de molt prestigi al món de l'arquitectura. Vull recordar, per exemple, que crec que és l'Hospital, que també és un premi FAT no?, en aquest sentit. Mm-hmm. I la veritat és que home, això ens ompli d'orgull. Ens ompli d'orgull perquè la veritat és que són obres que hem dut a terme en poc temps, d'una manera doncs, molt a correcuita, de la mà de l'Incasol, que també cal destacar, que ha estat un company de viatge exemplar en el sentit doncs, de l'execució d'aquestes obres. I això vol dir doncs, que Mora d'Ebre jo faig utilitzar, normalment utilitzo a les xarxes socials un hashtag que m'agrada molt, no?, que diu Mora d'Ebre es mou. Doncs, bueno, doncs, aquí és una evidència no?, de que Mora d'Ebre es mou, perquè jo vull recordar també que no només aquesta sendera ha estat finalista d'aquest Premi FAT, sinó que fa pocs mesos les obres que van fer de les piscines descobertes d'estiu doncs, també van estar escollides finalistes amb un altre Premi d'Arquitectura, precisament, de piscines de caire internacional. Sí. Per tant, vol dir doncs, que d'alguna manera bueno, hem posat un rumb, jo que diria, doncs, òptim perquè Mora d'Ebre vagi prenent una iniciativa important i això és, home, quan una obra la pots dur a terme, la gent te la reconeix i veus que està funcionant i que agrada, però és que si a més obté un premi, doncs jo penso que això és la cirereta del pastís. No?
I la cirereta serà ja quan hi hagi aquesta passera, no?, que ha d'anar des del passeig del pont a l'illa de Saurí. És una obra dintre del FEDER que coordina en aquest cas a nivell comarcal el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. No sé si hi ha alguna data per quan ha de començar aquesta obra, que la gent pregunta, ja té ganes, d'aquesta passera.
Jo sí, en tinc de ganes. Jo en tinc moltíssimes més, t'ho ben asseguro, perquè sempre estem subjectes precisament amb això, no?, a calendaris, a dates, després també has de preveure quan faràs l'obra, perquè segons on la fas i segons quina activitat durant l'any se du a terme allí, doncs procurar interferir el menys possible en la vida normal, no? Ja vaig patir prou, recordo aquest estiu passat amb les obres del passeig al pont, que se'ns van passar molt del límit del que teníem plantejat i això em va fer patir, però bueno, finalment va valdre la pena perquè ha quedat un passeig molt, molt bonic. No? Bé, la veritat és que això està en mans de com tu dius, Adriana, està en mans del Consell Comarcal, que és qui gestiona aquest líder, però vaja, ho tenim tot pràcticament enllestit, hi ha bona sintonia amb el Consell Comarcal i amb la gerència i demés, i per tant, doncs, el que jo puc dir és que si no passa res i no hi ha res d'això, jo crec que en uns 30 dies la licitació estarà adjudicada. Hi ha dos mesos d'obres, la previsió, tenint en compte els marges d'error, més o menys que diem sempre nosaltres, no? És que al mes de setembre es pogués dur a terme la inauguració d'aquesta nova passera, d'aquest pont sota el pont, no?
Sí.
Que a més ens agradaria molt poder-la inaugurar al setembre perquè es complirien, per una banda, els 100 anys d'un pont i els 75 de l'altre. Mm-hmm. I, per tant, doncs, això seria molt, molt important. Vull recordar que és un pont que també les baranes d'aquest pont intentaran simular l'antic pont de ferro que hi havia aquí a Móra, una mica també en homenatge de totes aquestes efemèries que ara estava plantejant, no? Per tant, home, ens agradaria molt, lluitarem a la mesura del que podrem, perquè clar, des de l'Ajuntament poca cosa podem fer en el sentit que la gestió la dur el Consell Comarcal, però jo confio en que la gent del Consell Comarcal, que és força professional, doncs ens ajudarà i ens durà a terme aquesta obra en els terminis previstos i que al setembre puguem fer aquesta inauguració.
I parlant d'inauguració, la de la pista coberta, suposo que ja deu estar la cosa al caure, no?
La pista coberta està pràcticament enllestida, si no passa res, segons me diuen a mi els serveis tècnics, avui acaben de fer els últims retocs de pintura. Entre dijous i divendres instal·larem unes proteccions a les columnes de la pista, perquè volem ser previsors en el sentit que estem parlant d'unes columnes que són de ferro, que tenen cantos vius i que ens va semblar que podien tenir algun punt de perill a l'hora de poder jugar allí. Pensem que allí jugarà gent gran, però també jugarà gent més petita i, per tant, doncs, hem de ser previsors. Hem demanat unes proteccions especials d'uns 2 metres d'alçada que cobrien aquestes columnes i jo crec que això divendres estarà com a molt tard divendres instal·lat. Per tant, això vol dir que dilluns que ve la pista està d'entrar en funcionament, sí o sí, perquè ara ja fa massa dies està tancada i, per tant, ja comença a fer bo i els nens tenen ganes d'utilitzar-la i jo crec que és perfectament lícit que l'utilitzin. D'altra banda, també hem d'agafar i hem de fer unes proves de so, atès que ens preocupa una mica el fet de que a la cobertura de la pista entenem que el so funciona d'una altra manera i volem veure quines solucions hem de prendre abans que no arribi el mes d'agost, especialment per les festes, però també els mesos de juny i juliol, en els que doncs, qui més qui menys vol fer alguna festa i ens demanen la pista per poder-la fer. Bé, hem de ser previsors, hem de tenir tot això més o menys resolt, i ara farem unes proves de so, possiblement reorientarem la situació de l'escenari en un punt contrari amb el que estava i tal. Bé, hem d'acabar de veure això, però vaja, de totes maneres la pista de dilluns ha d'estar funcionant.
Ja que estem en aquesta zona i parlant una mica d'esports, finalitza ara la concessió de la gestió de la piscina coberta de Móra d'Ebre. Renovarà la concessió o teniu intenció de municipalitzar el servei, de quedar-ho su l'Ajuntament?
Aquesta és la gran pregunta. És la gran pregunta. La veritat, en tota sinceritat, en absoluta sinceritat, no ho sabem encara. No ho sabem perquè és una decisió difícil. Jo no manejo gaire que és una decisió difícil. És una decisió difícil per molts motius. Ho és des d'un punt de vista econòmic, ho és des d'un punt de vista de gestió. És cert que la gestió de la piscina coberta en mans de l'empresa actual doncs, ha tingut els més i els menys i en aquest sentit doncs, ni li vull donar tota la culpa a l'empresa ni la té tampoc tota la culpa a l'Ajuntament. Però en tot cas la gestió és millorable. No? La qual cosa això d'entrada faria pensar que seria aconsellable plantejar una gestió directa. Però també una gestió directa no és senzilla de dur a terme, cal gent professional, gent professional em refereixo a l'hora de dirigir tota aquesta activitat, perquè gent professional ja en tenim a la piscina i el personal seria exactament el mateix, no? Però en tot cas, el que vam decidir, i així ho vam aportar en el darrer ple, doncs va ser encarregar un estudi amb una consultoria per veure quins números hi ha, perquè també és menester tindre en compte la part econòmica, que és molt important, i per tant doncs volem saber quins números ens surten si tornem a treure concurs a aquesta gestió i quins números podríem aconseguir en el cas de que féssim una gestió directa curada. Personalment, a mi personalment m'agradaria molt, molt, molt poder fer una gestió directa. M'agradaria molt perquè penso que si una empresa pot gestionar una piscina, un ajuntament ha de poder gestionar una piscina i els costos han de ser capaços de poder-los minorar, no? Però no sempre és així. No sempre és així perquè l'Ajuntament està subjecte a la llei de contractes, està subjecte a tot un parafernàlia burocràtica monstruosa que a vegades dificulta de manera important poder fer això amb una cosa tan senzilla com seria gestionar un negoci, no? Vull dir, però que no el podem gestionar de la mateixa manera habitual que podria fer un particular, no? Per tant, aquí estem, analitzant a veure quina és la situació i quan tinguem aquest estudi a les mans prendrem una decisió, perquè tampoc podem demorar excessivament, ja que aquest mes de maig vens la concessió i per tant doncs, hem d'estar preparats per poder iniciar el futur doncs, de la manera que sigui, no? En un nou concurs o amb una gestió directa si s'escau.
L'exterior sí que la gestioneu des de l'Ajuntament,
sí, sí,
no?
Sí, perfectament, sempre l'hem gestionat des de l'Ajuntament sense cap problema. El que passa és que aquí estem parlant d'una instal·lació més complexa, estem parlant d'una instal·lació amb unes despeses de funcionament molt importants, importants, amb un nombre de socis molt importants, amb unes dificultats que ja l'Estat ens va posar quan va canviar els tipus d'IVA, perquè vull recordar que la piscina de Móra d'Ebre tenia, va arribar a tindre 1.000 i escaig de socis, no? Aleshores, ara estem molt per sota, estem al voltant dels 800, 700, 800, entre altres coses perquè quan es va canviar el tipus impositiu d'IVA, que en aquells moments les activitats físiques eren del 7%, va passar al 21%, la qual cosa va incrementar de manera exponencial la quota, no per la presa gestora ni per part de l'Ajuntament, però sí per part de l'Estat, no? Són qüestions que cal tenir presents i són qüestions que cal mirar. Estem buscant també situacions fiscals que permetessin a l'usuari de la piscina acollir-se a altres règims d'IVA. Bueno, en fi, estem mirant moltes qüestions que ens permetessin dinamitzar més aquesta instal·lació.
I el manteniment dels serveis, que molts usuaris se queixen d'això, és una realitat.
És una realitat, jo no vull amagar-ho, és molt millorable, és molt millorable i per tant en aquest sentit ho tenim clar i és una de les qüestions que abordarem sense cap mena de dubte.
Bé, anem avançant, no? I anem a encetar la part final més cultural, hem deixat la cultura pel final. Hem encetat ja el mes de maig, ho fèiem ahir, i és mes de Literàrum i Fira del Llibre Ebrenc, 15 anys, efemèride un altre cop, i la plaça de dalt com a protagonista enguany. Imagino que content d'aquest canvi també, no?
Molt, perquè era una demanda també per part de gent del municipi, no?, d'integrar més la fira amb el nucli urbà, i tot i que la plaça de la cultura no deixa de ser un indret encantador també per poder acollir aquesta activitat, no? Però lògicament el fet de traslladar-ho al cor de Móra d'Ebre, als quatre cantons, a la plaça de dalt, penso que això també tindrà el seu impacte. Però bueno, això és jo diria l'ADO o l'essència de la Fira del Llibre i de Literàrum. Ja sabeu que la gent que porta això, l'Albert, la Montse i tot l'equip que hi ha aquí al darrere, ja estem acostumats a que cada any ens preparen alguna cosa diferent i alguna novetat. Bé, per tant, doncs, enguany no podia ser menys. Un canvi d'ubicació important, que replanteja doncs tota la fira d'una manera important. Un allargament dels dies de la fira, que també penso que és important. La fira començarà en dijous en lloc d'en divendres, per tant guanyem un dia de fira, dijous, divendres, dissabte i diumenge, però la veritat és que pels programadors també és una qüestió que funciona i que ho demandaven. Però bueno, d'altra banda, molt satisfets d'aquesta fira, doncs la veritat és que està prenent un caire i una dimensió, no només al territori, sinó sobretot molt més enllà del territori, important, i això posiciona el lloc i el nom de Móra d'Ebre dins de l'àmbit cultural del nostre país amb un llistó força alt. Per tant, home, doncs, com a alcalde jo no puc dir res més que dir-me que em sento satisfet de que hi hagi gent que tingui la capacitat doncs, de treballar d'aquesta manera i dur les coses endavant, que per altra banda, sense que sembli cap d'això, ell dir que a Móra d'Ebre hi ha moltes activitats que marquen este nivell i esta pauta. Jo sempre dic el mateix, i no és per dir-ho, però Móra d'Ebre té un teixit associatiu molt potent, que a vegades quan ens vegin de fora, i per exemple me saludaven que tornen a estar aquí uns dies i ara els haig de rebre d'aquí una estona, doncs els representants de la penya Blagrana de Sant Petersburg,
sí.
I em diuen doncs, que ells estaven al·lucinats de veure l'activitat que es du en este municipi i quin és el batec d'este municipi, no? Clar que això, quan això te ho diu gent de fora o companys alcaldes que m'han vingut a visitar i que han vist el funcionament i tal, jo sé que possiblement la gent de Móra d'Ebre no ho pugui veure d'aquesta manera, o perquè estan acostumats a veure el que veuen i és una cosa normal, no? Però la gent que ve de fora percep un batec important, i això a mi me complau moltíssim, i jo crec que ens a tots els morencs ens ha de complaure.
Hi ha entitats històriques que treballen per la cultura i que l'han fomentat any rere any, però veiem que ara altres entitats se van contaminant també d'aquesta energia, un exemple que vam viure l'altre dia, la llegenda de Sant Jordi i el Drac Xeron, no? Que és una iniciativa que si s'ha de quedar cada any també doncs és un pol d'atracció a gent al municipi.
No, la veritat és que jo ja insisteixo, estic molt satisfet de quina és l'activitat, i pensem que moltes d'aquestes entitats duen a terme tot el que duen a terme amb molt poca ajuda o sense cap ajuda econòmica pública, per tant això encara és més mereixedor doncs, de reconeixement, no? No és el cas de Literàrum, que el cas de Literàrum té un suport econòmic per part de la Generalitat, per part de la Diputació i per part de l'Ajuntament important, però també estem parlant d'un esdeveniment d'unes dimensions també diferents, no?
Ho hem deixat aquí, que ens hem quedat ja sense temps.
Ah, molt bé, molt bé.
Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquest mes de maig.
Gràcies a vosaltres i igualment.